Hem arribat a 2:15, ara ens ocupem de les notícies del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. L'aeroport de Reus es queda també sense el vol directe amb Rússia previst per aquest estiu. La companyia de vols xàrter que havia de començar a operar aquest mes de juny amb un vol setmanal finalment s'ha fet enrere. Administracions i sectors econòmics, però, ara volen potenciar enllaços amb l'Europa de l'Est i el nord d'Europa. Els opositors al Parc Eòlic Marí de l'Ametlla de Mar consideren que l'informe presentat ahir per l'Ajuntament sobre el projecte no aporta res de nou, i a l'Ebre detenen un jove que venia droga a l'interior d'una ludoteca infantil en presència dels menors. Iniciativa per Catalunya i el PSC portaran al ple de divendres de l'Ajuntament de Tarragona el debat sobre el pagament de l'IBI en immobles de l'Església. També us explicarem la iniciativa del viver de celleristes de la Conca de Barberà, que s'està convertint en un trampolí d'emprenedors, i l'advertiment que ha fet Protecció Civil sobre els artefactes de la Guerra Civil que han quedat al descobert al Pinell de Brai després de l'incendi de fa uns dies. I en esports que tenim, Carles Vila.
Marcos Jiménez és el tercer reforç del Nàstic de Tarragona, és un davanter del Sant Andreu, un dels màxims golejadors del grup tercer de la segona B. L'acord no es farà oficial fins després de la Junta d'Accionistes de divendres.
I el temps, sol i bones temperatures altes, fins divendres.
L'informatiu del migdia. Tarragona. Manel Sastre.
Nou revés, doncs, per l'aeroport de Reus. La companyia russa de vols xàrter que havia de començar a operar aquest mes de juny amb un vol setmanal, com us explicàvem a la portada, finalment s'ha fet enrere. Ricard Buigas, bon dia.
Bon dia, Manel. Aquesta companyia tenia reservats els permisos d'operacions des del mes d'abril i una setmana abans de començar a portar turistes russos directament a l'aeroport de Reus ha decidit continuar operant en l'aeroport de Barcelona. Avui s'ha reunit la taula estratègica de l'aeroport de Reus, presidida per Ricard Font, director de Transports i Mobilitat de la Generalitat. Font ha reconegut que les gestions no han donat el seu fruit.
Fins ara, doncs, ens n'hem sortit poc, en aquest sentit. Nosaltres ens hem sortit poc d'acabar-los a convèncer, però jo crec que a base d'anar-ho fent i anar-ho treballant, anar-los explicant, al final portar-los aquí, anar-los a... Bueno, una feina de convenciment, també. I és també fer un canvi d'hàbits. Fins ara l'hàbit natural era aterrar al Prat i agafar un autocar i portar-los cap a les dues costes principals on van, Costa Brava i Costa Daurada.
El delegat del govern de les comarques de Tarragona, Joaquim Nin, ha volgut posar en relleu que l'objectiu era el 2013 i per això se segueix treballant la retirada d'aquest vol d'enguany, no el cap fracàs.
Fracàs seria que no hi haguessin turistes russos que vinguessin a pernoctar en els nostres establiments ni a passejar per les nostres platges ni pels nostres passejos. I això és al revés. El lloc de l'estat espanyol que el turisme rus creixerà més aquest any serà a la Costa Daurada.
De cara al 2013, les prioritats i els contactes s'estan fent en 8 països diferents: Finlàndia, Noruega, Suècia, Rússia, Hongria, Polònia, la República Txeca i també Ucraïna.
La plataforma opositora del projecte eòlic Marí Zèfir a l'Ametlla de Mar creu que l'estudi socioeconòmic presentat ahir al vespre no aporta novetats. Josep Pauví, bon dia.
Hola, bon dia.
L'estudi assegura que el parc eòlic generarà impactes positius sobre l'economia del municipi.
Un estudi elaborat per l'Institut Cerdà on es conclou que el projecte Zèfir pot ser positiu per al municipi de l'Ametlla de Mar. Això és el que diu Eric Sunyol, director de l'àrea d'energia de l'Institut Cerdà.
Nosaltres creiem que si el municipi realment fa seu aquest projecte i el posa en valor com a valor de marca del seu municipi, pot realment esdevenir un referent que reforci la marca de l'Ametlla de Mar.
La portaveu de la plataforma opositora al projecte, Maite Puell, ha dit que l'estudi no aporta res de nou.
Tots els valors que es practiquen i que es diuen que es donaran a terme si s'instal·la el parc eòlic són estàndards per tot parc eòlic que s'ha d'instal·lar. Llavors, clar, això no són arguments que ens rebatin la nostra postura.
L'Ajuntament té previst presentar aquest estudi a tots els sectors socioeconòmics del municipi de l'Ametlla.
Seguim a l'Ebre perquè, atenció, s'ha detingut el propietari d'una ludoteca infantil d'Alcanar que venia droga al mateix establiment davant dels menors. Sofia Cabanes.
La detenció d'aquest home de 41 anys es va produir dijous passat a la mateixa ludoteca que regentava, situada a l'Avinguda Constitució. En el transcurs de l'inspecció, els Mossos d'Esquadra van trobar un embolcall que contenia cocaïna in roca i diversos estris per manipular i dosificar-la. D'altra banda, també es van decomissar dues dosis més a una empleada de l'establiment i a una clienta. Aquest era un local especialitzat en festes per a xiquets amb diverses atraccions per al seu entreteniment. Els agents coneixien que el tràfic de drogues es duia a terme en presència de menors a la ludoteca. El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia d'Amposta, que li ha decretat llibertat amb càrrecs.
Per cert que els Mossos d'Esquadra i la policia local de Tortosa també han detingut 5 persones acusades de traficar amb drogues en un immoble del nucli antic d'aquesta ciutat.
Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Més qüestions. Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida Alternativa reclamen el pagament de l'impost de béns immobles per part de l'Església Catòlica i altres confessions a la ciutat de Tarragona. El PSC també vol debatre aquesta qüestió al pròxim plenari.
La portaveu del grup municipal d'Iniciativa, Arga Santís, diu que aquestes exempcions atenten contra la laïcitat de l'Estat.
Considerem que un estat confessional laic no pot alliberar de part de tributació a societats religioses perquè això atenta contra la laïcitat de l'Estat. I d'altra banda, les exempcions que estan basades en la titularitat i no en el servei donen privilegis també a locals que no necessàriament són d'ús religiós, sinó que poden ser d'ús privat.
Santís ha afegit que aquestes excepcions no depenen dels ajuntaments, sinó de l'Estat, i reclama que revisin les lleis espanyoles que permeten aquesta situació. A més, la portaveu de la coalició ecosocialista ha remarcat que a Tarragona els ciutadans els ha incrementat l'impost un 19% de mitjana. Per altra banda, el PSC presentarà una moció demanant també el cobrament de l'IBI als immobles registrats en nom de l'Església Catòlica i d'altres confessions religioses, mentre que no siguin edificis destinats al culte o a serveis educatius i socials de primera necessitat.
Incertesa i molta feina a les farmàcies 2 dies abans que s'apliqui l'euro per recepta. Farmacèutics i usuaris es queixen de la poca informació sobre com s'aplicarà aquesta taxa i qui en quedarà exempt. Aquests dies, molts pacients compren tots els medicaments possibles per intentar estalviar-se aquesta taxa. Sílvia Bosch, bon dia.
Bon dia. Els farmacèutics reconeixen que encara no saben com s'aplicarà l'impost de l'euro per recepta i com afectarà el funcionament dels establiments. El tema que més inquieta els farmacèutics és quin serà el protocol d'actuació si algú es nega a pagar la taxa. Andreu Soriol és president del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona.
L'únic que hi ha és manca d'informació perquè ens arriba tard i a contagotes. A les farmàcies els hi falta saber, per exemple, una cobertura jurídica tenen. El que no vulgui pagar la taxa tindrà un formulari i me'l donarà a mi a la farmàcia perquè no sigui jo el que acabi pagant la taxa.
Des de fa uns dies les farmàcies treballen intensament perquè molts clients compren més medicines del compte per no haver de pagar l'euro per recepta.
A la Conca de Barberà s'ha posat en marxa una iniciativa amb força èxit, el Viver de Celleristes. És una iniciativa pionera a Europa en què els joves viticultors que volen engegar el seu propi celler poden tenir suport tècnic i avantatges de gestió en els primers passos de la seva aventura. Anem fins a Montblanc. Cristina Mar, bon dia.
Bon dia.
El resultat els ha estat molt positiu, tant que a la tardor s'incorporaran 3 cellers més.
La iniciativa va venir de l'alcaldia de Barberà de la Conca. A les antigues instal·lacions de la cooperativa d'aquest poble i amb fons europeus, Conca Activa va portar a la pràctica el primer viver de celleristes de l'Estat espanyol i d'Europa. Va començar el 2007. El coordinador del viver, Gerard Moles, explica com funciona el projecte.
Aquí disposen de les instal·lacions, es comparteixen, però les elaboracions tot és individual, tota l'empresa, cada empresa ho té tot individual per separat, però tot el que són maquinària conjunta, premses, bombes, derrapadores, tot el que és maquinària d'entrada, filtres, embotelladora, tot això està compartit. Llavors ells paguen un lloguer i disposen totes les instal·lacions.
Actualment hi ha 6 empresaris al viver i la producció total és de 30.000 ampolles. A la tardor s'incorporaran 3 celleristes nous. La finalitat és que cada cellerista posicioni la seva marca al mercat vinícola. Passats uns anys hauran de continuar l'activitat pel seu compte.
Breument, altres notícies. Protecció Civil recomana no acostar-se a la zona afectada per l'incendi del Pinell de Brai per la presència d'explosius i munició de la Guerra Civil.
Una unitat de desactivació d'explosius dels Mossos d'Esquadra està treballant a la zona per localitzar explosius i fer-los esclatar. Protecció Civil avisa que a causa de l'incendi els artefactes han pogut quedar malmesos i, per tant, poden ser perillosos. El cap de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso, diu que la gent no s'hi apropi.
No només col·leccionistes, sinó la gent en general, gent que habitualment va a la muntanya i això, doncs la recomanació principal de la Direcció General és que, mentre se mantingui el període aquest de risc d'incendi forestal, que no vagin a la zona que es va cremar de la Serra de Cavalls, entre Gandesa i el Pinell de Brai.
Finalment, la tradicional cita estiuenca de la Festa del Cava de Prades enguany no desapareix i es farà el 14 de juliol.
2 joves del poble han proposat tirar endavant l'organització i ja tenen el suport de l'Ajuntament. Inicialment, per unanimitat del consistori, s'havia decidit suspendre l'esdeveniment per falta de voluntaris que es volguessin fer càrrec de tot el muntatge de la festa. Dies més tard, però, 2 veïns van manifestar la voluntat d'anar al capdavant de l'organització i l'Ajuntament els ha donat ja el vistiplau.
Avui s'ha presentat la campanya de platges de Tarragona per aquest estiu. El Servei de Socorrisme incorpora com a novetat contractat 6 desfibriladors per atendre emergències a peu de platja. La Guàrdia Urbana també augmentarà el servei de patrullatge a les platges durant els 3 mesos de temporada estiuenca. I ara els esports. Carles Vila, bon dia.
Bon dia.
L'informatiu migdia esports.
El Nàstic, la secretaria tècnica esportiva, ha començat a tancar els acords per la incorporació de nous jugadors la pròxima temporada.
Ahir ja vam parlar dels acords amb Lucas Viale i amb David Haro. El tercer reforç podria ser el davanter del Sant Andreu, Marcos Jiménez. Jiménez, la passada temporada, va ser un dels millors golejadors del club tercer de la segona B. Com altres jugadors que han tancat l'acord amb el club grana, la firma del contracte no es farà efectiva fins després de la junta d'accionistes de divendres. De moment, però, Jiménez destaca el projecte del Nàstic per la pròxima temporada.
El Gimnàstic em crida l'atenció que ha estat un club sempre que ha fet les coses molt bé, ha estat sempre a unes categories altes, i la veritat que segur que farà un projecte molt... molt jugós, com se diu, i la veritat que per un jugador que encara no ha tocat la segona, arribar a un projecte d'aquest per pujar, suposo que faran, doncs la veritat que seria un orgull.
També està negociant el seu futur al lateral dret Cisco Campos. El jugador mallorquí reconeix que es vol quedar a Tarragona, però també avisa que l'oferta de renovació del Nàstic no és l'única que té sobre la taula.
Una negociació no mai és fàcil, no? I ara estem en aquest procés. Evidentment hi ha altres coses, equips interessats i doncs ara jo també una mica egoistament d'intentar mirar el millor per mi, perquè la vida del futbolista és curta i s'ha d'aprofitar al màxim, però ja et dic que les negociacions amb el Nati són existents i una de les opcions a tenir en compte.
Amb els que finalment el Reus Ploms jugarà la pròxima temporada a la Lliga EVA i el club de la capital del Baix Camp ja treballa en la planificació de la plantilla i del nou projecte. De fet, no hi haurà gaires variacions a l'equip. El president de la secció de bàsquet del Reus Ploms, Cisco Llorac, assegura que cal mantenir la mateixa filosofia que els ha permès canviar de categoria.
Nosaltres som un club de cantera, de promoció, de bàsquet de promoció, i l'objectiu és que els nostres jugadors arribin a jugar aquestes categories. No ens plantegem que aquestes categories les puguem omplir de jugadors estrangers ni de res d'això. O sigui, nosaltres, si ho fem, és perquè tenim un projecte de baix fins a dalt i la base és la filosofia que tenim al club i que pensem que és la que hem de mantenir.
Més a punts de bàsquet, el Messer CBT ja treballa en la planificació de la pròxima temporada, on l'equip tarragoní jugarà la Copa Catalunya Femenina. L'ascens de categoria no implicarà una despesa econòmica addicional, bàsicament perquè es tornarà a confiar en les jugadores formades al CBT. Segons el tècnic Albert del Rei, no caldrà gaires incorporacions noves.
Sí, intentarem fer algun reforç, però si no sorgeix cap reforç, amb la plantilla que tenim, la base és sòlida i que podem tirar endavant. Per mantenir la categoria, que és l'objectiu d'aquest equip, pues estem per assolir-ho. El club està bastant decidit a ajudar-nos en aquest sentit, en que tot funcioni bé, que la categoria l'any que ve la puguem mantenir amb certa solvència, i per això intentarà treballar al 100% per aconseguir el que els demanem.
Del Rei reconeix que el nivell de joc serà molt més elevat la pròxima temporada. De fet, el CBT coincidirà amb el Ploms i potser també amb el Reus Deportiu si aconsegueix una plaça en aquesta categoria després d'haver renunciat a jugar la Lliga Femenina 2.
La qualitat de les jugadores augmenta, la qualitat dels entrenadors també augmenta, perquè són moltes jugadores que venen de Lliga 2. Degut a la crisi econòmica, moltes s'han refugiat en aquesta categoria, que és la més alta del bàsquet català, i trobarem equips i conjunts que podrien estar tranquil·lament jugant a Lliga 2.
I després dels esports, com sempre, part final de l'informatiu per la previsió del temps, que avui ens porta Gemma Puig.
A les comarques tarragonines, aquest últim dia de primavera, tenim un temps força d'estiu, podríem dir, amb sol en conjunt, amb temperatures que es van enfilant tan prop del litoral com també a l'interior, temperatures que poden passar d'aquests 29-30 graus. Molta estabilitat, alguna nuvolada cap a punts de muntanya ben poc significativa, i aquesta propera nit i matinada arriba l'estiu a la 1:09, amb un temps que vindrà marcat demà, doncs, per aquesta estabilitat, per aquest cel ras a primeres hores del matí, amb temperatures les mínimes fins i tot una mica més altes. A la tarda ens arriba una cua de front molt poc activa, però això sí, farà que sobretot en punts de muntanya els núvols guanyin una mica de terreny. Màximes molt semblants, prop del litoral fins i tot una miqueta més altes, i de cara a divendres al cap de setmana pocs canvis. Continuarem amb aquesta situació força estable en conjunt.